Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5, bona tarda, us parla Pere Joventí Balcell. Junts per Catalunya es podrà quedar a la marca després que un jutjat de Barcelona hagi rebutjat avui la pretensió del PDeCAT, que assegurava que el partit del Juntaire s'havia apropiat del nom il·legalment. La jutgessa que porta el cas considera que el PDeCAT no està legitimat per presentar aquesta demanda, ja que Junts per Catalunya, diu, és un partit diferent i només ho haurien pogut fer els afiliats d'aquesta segona formació. De fet, la sentència diu que la demanda del PDeCAT es formula en substitució dels seus principals afectats, que haurien estat l'exsecretari i l'extresorer de Junts per Catalunya. Així, la jutgessa diu que no ha quedat acreditat quina repercussió certa tenen els acords de Junts per Catalunya impugnats pel PDeCAT en l'esfera jurídica dels exconvergents. I el Departament d'Educació ha apel·lat a la responsabilitat dels sindicats perquè el curs vinent comenci amb la màxima normalitat davant les noves jornades de protesta que els sindicats educatius han posat avui sobre la taula. Així ho ha dit la secretària general d'Educació, Patrícia Gomà, que ha recordat que els dos darrers cursos han estat marcats per la pandèmia i ha demanat bastir un gran consens social per revisar les retallades.
Nosaltres li diem als sindicats que som on érem, que som a la mesa de negociació, que estem oberts al diàleg, oberts sobretot al pacte, que volem un gran acord social amb els sindicats i que, per tant, els oferim, com els hem ofert, segueix vigent la proposta de la reducció d'hora lectiva.
Sobre si hi ha marge per tirar endavant aquesta mesura, a secundària, Gomà ha descartat aquesta reducció de l'hora lectiva al curs vinent, ja que diu no és possible ni pressupostàriament ni a nivell organitzatiu. I l'Assemblea Nacional Catalana prepara una mobilització crítica amb els partits per la diada de l'11 de setembre sota el lema 11S i 1 d'octubre, tornem-hi per vèncer independència. L'entitat vol obrir un nou cicle polític on el debat de la independència, diu, torni a ser al centre. La presidenta de l'entitat independentista, Dolors Feliu, ha afirmat que no se'n refien de ningú en un clar missatge crític cap als partits independentistes. Feliu ha criticat que Catalunya, diu, porta moltes votacions i moltes eleccions amb majories independentistes, però ha sentenciat que sembla que no serveixen per tenir un projecte clar per fer la independència ni per posar-la a sobre de la taula. El format i els detalls de la mobilització s'anunciaran a finals d'aquest mes de juliol. I els diferents cossos d'emergències han suspès la recerca de l'home que hauria desaparegut a la platja de Sabanell, a Blanes, a la comarca de la Selva, a l'espera de si apareixen nous indicis. El dispositiu es va engegar aquest dimecres a la tarda després que dos testimonis assumissin haver vist una persona que demanava ajuda perquè s'estaria ofegant a la part sud de la platja, a la zona dels càmpings. Es van mobilitzar els bombers, els Mossos, la Guàrdia Civil, Salvament Marítim, Protecció Civil i també la policia local de la ciutat. Els diferents cossos van pentinar el litoral per terra, mar i aire, també el GRAE, subaquàtics de bombers, però no van trobar cap rastre. Tampoc es va localitzar les pertinences a la sorra de ningú ningú que es va desaparèixer en aquesta platja. I Brussel·les reconeix que la guerra d'Ucraïna està generant preocupacions a escala global perquè el país pugui garantir l'acollita de cara al 2023. En un informe sobre les perspectives del sector agrari publicat aquest dijous, la Comissió Europea indica que el conflicte podria amenaçar la capacitat de producció d'aquests pagesos. I ara els esports amb Pau Massip.
Canvi de líder al Tour. Tadej Pogacar és el nou mallot groc de la ronda francesa després d'imposar-se a l'etapa número 6, la que anava des de Vinch a Longwy, al nord de França, i que ha recorregut 220 quilòmetres. Pogacar ha aconseguit imposar-se per davant de Michael Matthews i David Godu. Tom Pidcock és el número 4 i Nairo Quintana ha acabat cinquè aquesta etapa. Com expliquem, el corredor de l'Emirates ha guanyat l'etapa i és el nou líder de el Tour de França. I Rafa Nadal té una rotura de 7 mil·límetres a l'abdominal. Malgrat la lesió, el balear s'ha presentat als entrenaments per preparar la semifinal de Wimbledon. Nadal ja va haver de lluitar contra el dolor en el partit de quarts que va disputar contra Fritz, que guanyava patint el cinquè set. Tot i els dolors, sembla que el de Manacor està disposat a jugar a la semifinal, on es trobarà amb Kyrgios. Segons ha avançat la cadena SER, Nadal s'ha presentat aquest migdia a l'All England Tennis Club per preparar-se al partit que disputarà divendres. Un gran slam que ja coneix la primera finalista. És Ons Jabeur, que ha guanyat a Tatiana Maria per 2-1. Ara s'està disputant la segona semifinal del quadre femení de Wimbledon entre Rybakina i Simona Halep. I la Lliga Sobal d'handbol ja és una lliga professional. La comissió directiva del Consell Superior d'Esports ha aprovat aquest dijous l'autorització de la Lliga Sobal com a professional, un fet que suposa l'inici d'una nova era per a l'handbol masculí a nivell de clubs, que hauria de permetre donar un nou impuls al creixement d'aquest esport, atorgant més autonomia a l'Associació de Clubs Espanyols d'Handbol per organitzar i desenvolupar les seves competicions. L'handbol masculí de clubs es converteix avui en la tercera disciplina professional de l'esport espanyol després del futbol i del bàsquet.
Gràcies, Pau. Ampliarem totes aquestes informacions i moltes més, com sempre, al punt i seguit amb Diana Silva, al toc de les 6. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
L'aigua es dona sovint la mà amb conceptes com l'amor, el plaer o la resta de les emocions i acaba formant part del nostre univers personal i diari. I és per això que no ha passat per alt tampoc en els terrenys de la literatura, del cinema o de la música. Avui ens acostarem al primer, a la literatura, i més concretament, a la poesia.
L'aigua poètica.
Avui m'he fixat en la poeta i novel·lista de la Garriga, Núria Albó, que en un dels seus poemes parla de l'aigua i les seves virtuts més amables. Diu Albó: aigua matinera, rosada del prat, dius bon dia a l'herba, dius bona hora als camps. Aigua riallera de dintre els bassals, quan el sol et crida, tu hi vas amb un salt. Que fantàstic quan els nostres poetes ens fan veure l'aigua com un element més de vida i talment com un personatge de conte que va amunt i avall. Com hem fet en d'altres temporades, ens vindrà molt de gust, de tant en tant, repassar aquest festeig dels creadors literaris amb l'aigua.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Són les 5 i 7 minuts i hi ha moments en què la ràdio et fa regals, no? La setmana passada, justament avui fa una setmana, ens va donar un, que eren dues entregues. La primera la vam tenir ja la setmana passada, se'n recorden, quan teníem amb nosaltres a Pep Gatell, el màxim responsable de la Fura dels Bous, que ens parlava d'aquell acord magnífic, no?, que ens hem quedat tots amb la boca oberta amb l'Hospital de Can Ruti, amb el qual, efectivament, doncs, ells havien decidit empatitzar amb els virus i amb les cèl·lules i d'aquesta manera, doncs, buscar noves maneres també pels propis investigadors, no?, per ajudar-los a tenir noves eines amb les que fer front a les seves investigacions. I no sé si ho recorden, però en aquell cas, en aquell moment, va estar amb nosaltres la doctora Júlia García Prado. Què tal? Bona tarda, doctora.
Hola, bona tarda a tots.
Que està sorpresa perquè diu, és que no m'heu deixat temps. Ja, d'acord que deu dir que volíeu seguir parlant amb mi, però pam, la setmana següent que ens va semblar molt interessant la seva feina, doctora.
Moltes gràcies.
La doctora Júlia García Prado és directora científica de l'Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, líder del grup de recerca de vasió immunitària i vacunes d'IRSI i Caixa. En fi, té un currículum realment, realment important. Abans d'aquesta xerrada, Núria Ros, bona tarda.
Hola,
Núria.
Bona tarda.
Abans, com sempre, fem un cop d'ull al més destacat dels diaris digitals. En què t'has fixat avui, Núria?
A veure, doncs avui Boris Johnson és el clar protagonista de les portades. Després que ho sabem, ara fa unes hores, doncs, anunciés la seva dimissió com a líder del Partit dels Conservadors. Però clar, més enllà d'aquelles notícies que el que fan és parlar dels motius, les conseqüències i, en definitiva, les derivades de la seva dimissió, doncs també n'hi ha d'aquelles que van un pas més enllà, val? És el cas d'una notícia que avui ha publicat el Huffington Post i que en un vídeo de 9 minuts el que fa és repassar la vida, però també les mentides de l'encara primer ministre d'Anglaterra. El vídeo remunta a l'adolescència de Johnson, concretament al moment en el que un professor ja va escriure una carta al seu pare, alertant que el jove Johnson no assumia responsabilitats i esperava que la resta de companys i professors el tractessin com una excepció. Un vídeo que també ens mostra quan un temps després Johnson va entrar a formar part de la germandat universitària Wellington Club, famosa pels seus insults sexistes, el seu vandalisme, les seves pràctiques de bullying i els seus rituals d'humiliació a persones pobres. Però això no és tot, perquè el vídeo també recopila la primera vegada que Johnson va ser despedit del seu lloc de treball. En aquest cas va ser per inventar-se una cita en un article que va firmar el The Times, que és el lloc on va començar sent becari. O també les vegades en què Johnson, ja adult, va assegurar que no es presentaria com a parlamentari o que dimitiria abans d'acceptar determinades posicions. A tot això, el que tampoc s'oblida en el vídeo són els repetitius episodis i comentaris ofensius de Boris Johnson a les seves columnes periodístiques contra, per exemple, Nelson Mandela o el matrimoni de persones del mateix sexe i un llarg etcètera. Aquest, doncs, com podeu imaginar, és un vídeo que repassa fil per randa tota la vida i també mentides de Johnson, que a hores d'ara s'ha fet totalment viral i que si algun oient doncs, vol veure sencer, només cal que entri a Twitter, perquè la veritat és que està tot arreu.
Estan d'acord amb tot el que dius? Que dur seria que ens fessin un vídeo a cadascú de nosaltres.
Moltíssim.
Què més, Núria?
A veure, doncs avui també toca parlar de l'euro, perquè aquesta moneda, ho sabem, està perdent pistonada davant del dòlar, i l'exemple més clar ha passat aquesta setmana, perquè el seu valor s'ha enfonsat fins a arribar a nivells que no es veien des de que va començar a circular. Però com que diuen que plou sobre mullat, doncs avui hem sabut també que la gegantina escultura blava que hi ha a Alemanya, amb el perfil de la moneda europea, es posarà en subhasta el proper mes d'octubre. La peça en qüestió és una de les imatges més icòniques que s'associen a la divisa. Es va col·locar a la plaça Willy Brandt de Frankfurt, la capital econòmica alemanya a finals del 2011. És una escultura obra de l'artista Otmar Holt i a hores d'ara és massa cara de mantenir. Cal dir que el propietari de l'escultura en qüestió és un comitè sense ànim de lucre que ha confirmat que en els últims 2 anys doncs, han augmentat els actes vandàlics cap a l'escultura i que això el que ha provocat és que fins i tot s'hagin hagut de suspendre altres activitats per poder fer front a les seves reparacions. A tot això, el comitè també diu que han intentat trobar finançament públic i privat per poder-la mantenir, però que no hi ha hagut èxit. De fet, de moment, el Banc Central Europeu no ha fet cap pas per rescatar-la i, per tant, tot apuntaria que es posarà a la venda.
Déu-n'hi-do. Núria Ros, ho deixem aquí avui. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins d'aquí una estona, 3 minuts, i arribem a 6:15. Jo li explicava a la doctora García Prado com en aquelles nits de pandèmia, no?, passejàvem pels carrers i en aquella solitud, no?, que teníem els que teníem gos. Érem els afortunats, segurament, del moment. Té gos, vostè?
No.
Però vostè podia sortir, no?
Jo sí, a treballar.
A treballar, clar.
A treballar.
Vostè segur que no s'ha lliurat, eh?
No, no.
El teletreball no és lo seu, no, m'imagino?
També, una mica de tot.
Ja m'imagino. Però li deia que ens havíem trobat amb aquells tot anirà bé, absolutament per tot arreu, i que ens havia inquietat aquesta cosa de tota la societat de cop que sabíem de ciència, no? Tota la societat estàvem molt assabentats de tot, no? I dubtàvem molt de tot. Ha patit molt vostè durant la pandèmia, el que són els titulars periodístics, els twitters, totes aquestes coses?
Bueno, jo crec que hi ha una part positiva, i a mi m'agrada sempre agafar-me la part positiva de les coses.
El tot anirà bé, no?
El tot anirà bé, i crec que, vull dir, que hem donat un pas endavant en la comunicació de la recerca i de la importància de la ciència a la societat, que la gent va començar a parlar de PCRs, anticossos, de moltes coses que realment són noms molt tècnics i que sí que en tenien, no?, perquè servia un test diagnòstic, perquè servia una PCR, com te detectaves que tenies la Covid, i que a dia d'avui està molt vigent encara. I això pues, també no s'ha donat, no?, la visibilitat de que realment, mitjançant la ciència, no?, podem, diguem, produir vacunes i fer que tot vagi millor. Potser no tot anirà bé,
si no,
però
millor,
tot
no?
anirà millor.
És una qüestió de voluntats i, per tant, de diners, moltes vegades, no? Trobar realment, quan tota una comunitat científica es posa a treballar conjuntament amb un objectiu molt clar i de manera consensuada, compartida, clar, la resposta és molt més ràpida, no?
La resposta és molt més ràpida. De fet, jo diria que hem viscut un moment històric, de fet, a la història de la humanitat i del ésser humà. Mai de la vida s'havien posat tants recursos per tallar una pandèmia, i mai de la vida aquests recursos s'havien donat a que gent de tants diferents àmbits es posés a treballar junts per trobar una solució.
Clar. I la sensació que té en aquests moments és que hem après la lliçó o no? Vull dir, quan es posen recursos, quan es posen diners, hi ha solucions, hi ha... No, s'arriba a conclusions. Hem après la lliçó?
No ho tinc molt clar, la veritat. Crec que hi ha una part important també que potser, ja crec, és un missatge que potser no s'ha donat gaire, és que sí que es van posar els recursos que van fer que gent, no?, d'àmbits diferents se posés a treballar junta per trobar solucions, no?, pues l'àmbit mèdic, l'àmbit de la recerca, les companyies farmacèutiques, el govern, però de fons, tot això va sortir perquè es portava molt temps treballant en aquestes àrees. Potser en la Covid no, però en altres virus, en altres malalties, i tots aquests avanços dels últims 50 anys s'han posat relleu amb la Covid, no? I es va ajuntar els diners i es va donar aquest momentum. Jo crec que hem après algunes coses, però no sé si les hem posat a la pràctica.
De moment. M'ha fet molta gràcia, perquè quan li he dit, no, a l'estudi utilitzen mascareta, em diu vostè, no, jo sempre treballo amb mascareta, clar, a mi em crida l'atenció, no estic massa acostumat a tenir xerrades amb un director o directora científic d'un gran institut d'investigació com és els germans Trias i Pujol, no? Vostè m'ha dit, és que jo treballo amb virus.
Sí, de fet, jo vaig començar... Bueno, jo soc bioquímica de formació i llavors vaig començar a fer el meu doctorat i vaig decidir que volia fer recerca en virus que has de tenir una feina al laboratori. Els laboratoris de virologia són especials, sobretot si treballes amb virus per als que no hi ha tractaments curatius, diguem, com és el cas del VIH. Jo treballo en el món del virus d'immunodeficiència humana. I llavors, en aquests laboratoris que es diuen laboratoris de nivell 3, has de tenir mascareta constantment, has de posar ulleres, has de posar unes bates especials, doble guant, unes mesures de seguretat importants amb l'objectiu de que no tinguis un risc al treballar. I llavors jo vaig treballar en aquestes condicions pues, des del 2000, diguem, el 2018-2019, he estat en contacte en aquests laboratoris, i llavors a mi el que em sobtava era sortir del laboratori i posar-me la mascareta.
Clar,
no?
Clar.
I doncs, mai de la meva vida hagués pensat que també faria servir la mascareta d'aquesta manera. Però bueno, també no se'n van adaptar molt ràpid, jo crec, a les circumstàncies.
És veritat que mentre el món sencer mirava cap a les investigacions amb el tema de la Covid, altres laboratoris continuaven les investigacions, perquè no és la Covid ni de bon tros l'única malaltia que tenim al damunt la taula. Vostè posava ara el VIH al damunt la taula. De fet, la meva pregunta seria quantes coses té a la taula vostè? És a dir, perquè com a directora científica m'imagino que els apartats d'investigació deuen ser diversos, no?
Clar, nosaltres a nivell del campus de recerca biomèdica de Can Ruti, òbviament està molt vinculat a la tasca que es fa també assistències a l'hospital, i vinculem àrees de recerca, pues, saps? D'immunologia, òbviament, cardiovascular, respiratori, metabolisme, totes les àrees d'oncologia, totes les àrees vinculades al tractament de, no? de les malalties de, diguem, comunes de la població.
I pel que fa al VIH, perquè és evident que els que... Abans ha estat interessant, perquè fa una hora estava aquí Miqui Puig, sap, el cantant, el Miqui Puig, i recordava el que passava, doncs, allò, cap al 92, 94, quan teníem tota aquella cosa terrible de la sida que provocava morts i morts al nostre voltant. Va ser horrorós, no? Com han canviat les coses, també, amb tot aquest temps i durant...
Moltíssim. El VIH, de fet, aquest any són 40 anys de l'inici de la pandèmia. I avui en dia la qualitat de vida de les persones del VIH és molt, jo diria, quasi idèntica a les persones sanes. Així que és veritat que han d'estar en tractament de por vida, no? I de fet, el repte que ens posem molts que fem recerca és curar les malalties. Jo crec que hem canviat el concepte, no?, de que mitjançant la recerca trobar tractaments per controlar malalties, mitjançant fer recerca i ciència, trobar solucions per curar malalties. I aquest és el canvi conceptual, jo et diria, que l'últim cicle de la ciència.
Clar, no es tracta de cronificar, sinó es tracta de desaparèixer, de fer sí. Desaparèixer. No estem molt lluny de la fi del VIH? Aquesta pregunta és molt periodística, sí. És molt poc científica, no?, segurament.
Sí. Llavors, estem lluny, sí, estem encara lluny. Per què? Perquè la complexitat biològica d'aquest virus, no hi ha un altre virus com aquest, i llavors costa molt assolir, no?, aquest repte. Està lluny perquè hi ha moltes desequitats al món, i llavors, tot i que trobem, no?, tractaments molt, molt avançats, alguns països, altres encara no us tenen, i llavors aquesta desequitat global també fa més complicat trobar curacions globals del món. I llavors estem, diguem, en una segona tongada, jo diria, d'assajos clínics de noves vacunes, que els propers 10 anys veurem quin ha sigut aquest resultat.
Per tant, estaríem parlant de prevenció.
Estem parlant de prevenció i estem parlant de curació. Es barregen les dues línies que, de trobar noves solucions, van endavant de manera paral·lela. No només has de curar el que ja està, sinó que has de prevenir que no passi.
Clar.
I llavors tot els recursos per les dues bandes són molt necessaris.
És un moment molt interessant aquest, perquè estem vivint una certa coexistència, i perdoni la ignorància, jo sóc un absolut ignorant, ja li dic ara, sobre aquestes qüestions, no? Però fixi't que estem vivint d'una banda d'aquells grans titulars que són com molt, ostres, molt engrescadors, no?, de que s'ha trobat una determinada història que sembla que pot actuar pel càncer i que pot fins i tot eliminar algunes de les cèl·lules que provoquen aquesta malaltia. I com aquest titular, en tenim molts en aquests moments. Està sent un moment de grans titulars, no? Ens estan arribant molts d'aquests titulars. I d'altra banda, estan apareixent nous casos de còlera, nous casos del síndrome del mono, aquesta cosa que ara de sobte sembla que estem tots com una mica espantats. Com ho hem d'interpretar, tot això?
De fet, tot això ja hi era.
Ja hi era tot, no?
Ja hi era tot.
I el pitjor... Crec que, abans que ho digui, jo ho sé, el pitjor és quan el titular periodístic.
No, el pitjor... No hi ha res pitjor, vull dir... tot ja hi era, potser ara s'ha posat molt en el focus, s'ha posat molt en el punt de mira, que està bé, perquè hem d'informar, no?, a la societat quines són els avances, com avança el coneixement per trobar aquestes solucions mèdiques a problemes complexes, i també hem de saber, no?, que hi ha virus emergents, com el tema de la varola del mico, i que estan allà. I potser lo podríem fer d'una manera sostinguda i més explicatòria. ¿Vale? És això, la varola del mico porta al voltant nostre des dels anys, no sé, 50, 40. Va haver-hi campanyes molt grans de vacunació. L'Organització Mundial de la Salut va identificar, diguem, l'origen està a Àfrica Central, i es va fer un seguiment epidemiològic dels casos que quedaven, perquè no s'havia aconseguit erradicar totalment, sinó que quedaven alguns casos que s'han anat monitoritzant. A mesura que la gent s'ha deixat de vacunar, i hi ha hagut transports principalment d'animals de companyia a altres països fora d'Àfrica, animals que es porten d'Àfrica als Estats Units principalment, que va ser el primer brot, llavors el que van començar a identificar és que aquest virus tornava a començar a transmetre a la població. No? I una mica potser és això el que hem d'intentar aconseguir explicar, que no és que hagi aparegut, que ja hi era, que aquests processos s'han de fer un seguiment proactiu, epidemiològic, de d'on estan els virus, com estan, i com aquests virus potser a vegades es poden moure pel canvi climàtic, pel moviment humà. Vull dir, avui estem, no?, ara estem aquí, en una hora podem estar en un altre país. En 8 hores estem als Estats Units.
Sí, sí.
I nosaltres portem amb nosaltres també els virus o les bacteris, no? I potser s'ha de donar aquesta visió més global, que això va així, i que en alguns moments hem d'estar vigilants per quan ho identifiquem no puguem tallar i tinguem les eines adequades per controlar.
Eines adequades, això és molt interessant. L'altre dia, quan parlàvem aquí d'aquest acord amb la Fura dels Baus, a mi em va cridar molt l'atenció quan parlàvem d'empatitzar amb les cèl·lules. És a dir, que el fet de fer una obra de teatre per part de les Fura, o un exercici de teatre per part de les Fures, on els propis investigadors es convertien per un moment en una cèl·lula, en una... si no dic bé alguna cosa, no m'ho tingui massa en compte, provocava que un empatitzés amb la malaltia. Això m'ha cridat molt l'atenció, perquè em va recordar d'alguna manera allò que vaig veure la primera vegada que em vaig enfrontar un vídeo sobre física quàntica, no? I com d'alguna manera allò que, en principi, des d'un punt de vista racional, no podia ser, quan enfrontaves allò, el comportament de la matèria, quan un l'està mirant o no l'està mirant, i veus que hi ha una diferència de... Parlo, la intel·ligència artificial, les noves tecnologies ens permeten enfocar les investigacions científiques, imagino, des de prismes molt diferents, no?
Molt diferents i molt, molt propers. Vull dir, perquè és el que diem, no? Tu te pots posar en aquesta situació. Una de les coses que hem treballat a la FURA en l'àmbit del càncer, de l'oncologia, juntament amb el dirigit per el doctor Miguel Ángel Peinado de l'IGTP, i que a mi va resultar, perquè jo he participat molt activament en aquest projecte, és que en un moment et pots anar a cuidar d'un nadó. I aquest nadó reclama aigua, reclama menjar, reclama que li canviïs el bolquer, reclama... I quan t'expliquen què és això, diuen, això és una cèl·lula tumoral. Aquesta cèl·lula tumoral fa servir tots aquests reclamos, com si fos un bebè, per nutrir-se, per créixer i per invadir el teu cos. Clar, quan te l'expliquen així, dius, ostres... Tothom ha tingut un nen al voltant, no?, en algun moment, i, ostres, dona molta feina i reclama molta atenció. Quan tu te poses a cuidar d'aquest nadó virtual i te n'adones que al final el que estàs fent és ajudar el càncer a créixer, te n'adones que aquestes malalties d'alguna manera manipulen el teu propi cos per al seu benefici.
Clar, però
no?
és una convicció en què un arriba al damunt d'un escenari, però que canvia completament la línia, o si més no, l'enfocament, no?,
que canvia la teva concepció de com això està funcionant, no? I que potser d'ahir arrossegues noves idees.
I això ens porta a una línia de prevenció? És a dir, això ens porta a que probablement una bona manera d'enfocar la solució és la prevenció davant la malaltia? El no alimentar el nadó, en definitiva,
exacte.
No?
Exacte. Vull dir, jo crec que la prevenció és l'eina... del present, òbviament, i del futur per controlar les futures malalties. I és el que dèiem una mica abans. Òbviament necessites coses que redueixen la transmissió d'un virus, no? Una mascareta, i a la vegada necessites tractaments sofisticats i vacunes per controlar que la gent que, tot i que t'has posat una mascareta, s'ha infectat de la Covid, no es mor.
Clar.
Llavors, són coses que han d'anar de la mà, perquè una eina no és prou, sinó que has de tenir múltiples eines per veure quina fa servir en el moment adequat.
Quins són els grans reptes de la investigació en els propers temps? O els seus reptes?
No, o sigui, jo crec que el repte de la investigació, com deia abans, és que hem passat del concepte de tractar al concepte de curar. Uh-huh. O sigui, de curar a la gent que té un càncer, de curar a la gent que té una infecció crònica per un virus, de curar a la gent que té una bacteri multiresistent, complicadíssim, que no hi ha més antibiòtics amb els que les puguis donar. I amb aquests reptes es desenvolupen de manera paral·lela tecnologies. Noves tecnologies i noves innovacions. El cas més tangible ha sigut el concepte de les vacunes d'ARN, les vacunes que hem estat posant a la Covid, que tot i que el concepte de fer servir l'ús de l'ARN com a eina terapèutica s'havia desenvolupat als anys 50, ojo, no fa un any ni dos, sinó fa molt temps, aquest moment va donar de tirem endavant això, perquè és una oportunitat. Tenim dades de seguretat ja, és una cosa que es pot produir en un temps curt, a nivell... és molt estable la producció, anem a provar si amb això arribem més ràpid.
Estava pensant si la Covid... El que ha posat en evidència no és que la investigació científica no hauria de ser una cosa de la investigació privada, sinó de que no hauríem de fer una gran xarxa mundial d'investigació subvencionada públicament per els governs, per l'Organització Mundial de la Salut, perquè, en definitiva, el que és molt injust, amb el tema del Covid, se n'ha parlat molt, no? Que era absurd que estiguessin tots vacunats a Espanya, però a Àfrica no. No, perquè, efectivament, els virus mutaven i que després això doncs, resultava que les vacunes tampoc no feien referència. Encara que sigui per egoisme, però que les solucions han de ser globals. I segurament vivim en una societat on, efectivament, seguint l'exemple de les 8 hores estar a Nova York, o fem solucions globals o estarem sempre igual, no?
Totalment d'acord. Sí, sí, sí. Hem de trobar solucions globals i mobilitzar, no?, els recursos i el compromís polític, òbviament, que va vinculat a assolir aquests reptes.
Molt bé. Vostè té el seu somni particular? Ja sap que els que no en sabem d'investigacions científiques ens imaginem a vostès amb laboratoris, amb provetes i amb... És així?
És així, però crec que encara... Jo crec que el Covid portem, no?, a portar coses bones, coses no tan bones, però aquest concepte de la recerca col·laborativa i de trencar molts estereotips, no? No estem parlant, no som ni Einstein ni Marie Curie tancades al laboratori sols, saps? N'hi han de tenir 100 anys per treballar en recerca, no? Aquests grans figures de... No? De sàvios científics. I a mi m'agrada molt sempre transmetre la idea de que la recerca ha d'estar oberta a la societat, que la recerca és col·laborativa, que jo represento avui pues, molta gent que fa recerca, i que només així aconseguirem assolir els reptes que tenim. Llavors hem de trencar molts estereotips encara que queden per la recerca, de manera que també podem donar pas a les noves generacions de científics. I jo crec que és molt important també aquest missatge.
M'estava plantejant, li agafo a l'Oriol Mercader que entri. Ara li presentaré a l'Oriol Mercader. És el nostre psicòleg especialista. Hola, Oriol. Passa, passa. És una manera molt poc habitual de fer les coses a la ràdio, fer-ho d'aquesta manera. Però m'estava venint, si amb la responsabilitat que té vostè, dorm bé. Perquè no deu ser massa fàcil. És a dir, vostè se'n va a casa i se'n va amb tota la responsabilitat de totes aquestes persones al cap, m'imagino. Deu ser molt difícil desconnectar, no?
No, has de desconnectar. És obligatori. De fet, l'has de prendre com una obligació per poder fer bé la teva feina.
És l'expert número 1 en son, eh? O sigui, Oriol Mercader, bona tarda, Oriol.
Hola, número 1.
Bueno, número top 10. No sé si és l'1, el 2, el 3, però vaja, que està allà al damunt. No li treu la son, la seva feina? Això és magnífic.
Afortunadament, no. I crec que és una de les coses que fa que cada dia m'aixequi perquè he dormit bé i pugui afrontar nous reptes.
Només és la directora científica de l'Institut d'Investigació en Ciències de la Salut, Germans Trias i Pujol, i líder del grup de recerca de vasí immunitari i vacunes d'Irsi Caixa.
Vinga.
I dorm fantàstica, no?
Perquè ho ha dit, és una obligació dormir bé, ho ha dit molt bé.
Clar.
És una responsabilitat.
Sí, però justament quan tens l'obligació de dormir a vegades costa molt dormir bé, no? Que és una mica el que es tracta. Estem impressionats. Estem molt impressionats, de veritat, amb la seva feina, amb allò que fan. Jo admiro molt el fet de que la gent que fa coses veritablement importants a la vida, gent anònima, amb la que et creues pel carrer, no? Que potser creues al súper, no? Que et demana qui és l'últim o qui és l'última, la carnisseria. Però vostè li toca anar a la carnisseria,
home,
també.
Home, clar, no? s'ha de fer tot.
S'ha de fer tot, no?
I tot és important. I aquí també crec que és un tema molt important. Vull dir, totes les tasques són importants, cadascú representem una part de la societat i tots hem de fer el que hem de fer. Vull dir, molt bé, directora científica, però la gent que repon al supermercat és tan important perquè ha de fer una tasca essencial per la resta, no?
Sí, totalment d'acord.
Aquesta, diguem, és com ho veig jo la...
Jo sempre he dit que un bon professional, sigui de l'àmbit que sigui, ha d'estar molt ben pagat, perquè el que interessa és quan vas a la carnisseria que tallin el bistec, te l'han de tallar bé, no? Estic completament d'acord. Sí, sí. És una teoria que l'he dit mil vegades. Doctora, estic molt content de conèixer-la. De veritat, ha estat un plaer tenir-la avui amb nosaltres.
Moltes gràcies
espai.
A vosaltres per la invitació i ens veiem.
No, fantàstic, i tant, que ens veurem. Moltes gràcies. Oriol, trucava aquí que treballessis una mica. No cal. Al·lucinant, no?
No, ojalà la gent brillant fos política, però... Home, lamentablement no
és veritat. Hi ha gent política que és molt brillant, ojalà. També. No, tant de bo.
Fan
no,
falta.
No, que són bons, que hi ha tot. Fem una pausa breu, tornem de seguida. L'Oriol Mercader, l'Aixa Miró, hem de parlar de taurons, moltes coses a la recta final del nostre Tot anirà bé d'aquest dijous 7 de juliol de 2022. Ara tornem.
Ràdio Estel.
En aquesta vida, hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments amb vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a movertesseguro.com.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i seguit. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Podcast, ràdio online i a la carta. Descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Passen 5 minuts a 2 quarts de 6. M'ha agradat molt el que deia l'Oriol Mercader. Diu, el Toni està de costat. Estaves dient, m'ha fet molta gràcia dit, això, però és una cosa que t'han dit. Que...
m'han dit, si el Toni està de costat es pot allargar molt, perquè vol dir que l'entrevista li està agradant molt.
Sí, home, és una crac, eh? Aquesta senyora ens estava explicant ara que estan amb el tema de la vacuna de la Covid. És una cosa impressionant, eh? Realment, realment impressionant. Tenim la Xamiró amb nosaltres. Xamiró, com estàs, guapa?
Bona tarda, Toni. Com anem?
Bé, molt bé, molt content. Enyorant-te, que fa molts dies que no et veiem. Avui on és l'Aixa?
Oh, doncs estic molt ben acompanyada. Jo sé que avui sóc l'enveja de moltes dones i molts homes que, bueno, amb el protagonista que tinc, estaré encantat.
Explica'ns coses, qui és?
És supermaco, que és cantant, és músic, cantautor, guitarrista, i és nascut a Reykjavik, a Islàndia. I ell és el Haldon Mar.
Hombre, però aquest senyor és molt conegut, no?
Sí, segurament el coneixeu perquè va sortir en el... Bueno, a part que és un músic excepcional i una persona amb un cor meravellós que sempre que li demanes ajuda per un tema social, allà està ell. Doncs, a més a més, el vau conèixer perquè ens va omplir les nostres cases, ens va omplir casa nostra quan apareixia en aquell programa tan bonic del Catalonski, buscant aquells catalans que hi vivim pel món, no? Que amb el català, doncs, ens explicaven per què el català era per ells tan important. I res, estem parlant aquí amb ell perquè estem al seu estudi.
Ah, que bé.
Avui, sí, ens està preparant un nou disc, un nou... molt bonic, i res, estem aquí amb ell.
Que bé. I una música que sona molt bé, no?
Sona de meravella.
Haldor, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. L'enveja. O sigui, la Xamiró ara mateix, l'enveja, deia ella, no? Segurament tenia tota la raó, no? Tenia tota la raó. Escolta'm, coneixem molt la teva vessant televisiva, ara arriba la teva vessant musical, no?
Sí, bueno, a veure, jo sóc principalment músic, o sigui, sempre, per mi, abans de ser algú que fa un programa de tele, no? L'he de corregir una mica, l'Aixa, és que la gent sempre pensa que els catalans que buscaven catalans pel món, però no, buscaven gent que parlava català, i era molt important que no eren catalans.
Yeah.
Molt important això, clar. Yeah. Perquè és la curiositat aquesta, de veure aquesta gent que no és ni catalana ni viu a Catalunya, per què estan aprenent català?
Clar. Clar.
És curiós.
Està molt bé. Està molt bé. Però ara arriba el moment de parlar de la música. Com és la música, Haldor?
Bueno, jo, clar, jo sóc músic de tota la vida. De fet, vaig estudiar la guitarra clàssica. Jo sóc guitarrista clàssic de professió. Però també la música pop em tira molt.
Clar.
I clar, fa uns anys vaig fer aquell disc que ha sonat abans, quan heu començat la secció, doncs el disc Wind.
Sí.
On eren cançons d'aquí, catalanes, però cantades en anglès. O sigui, traduïdes a l'anglès i cantades en anglès. Que maco. El meu estil, no?
Que maco.
I bé, i ara, després vaig fer un altre disc que es diu Records, i ara estic gravant ja l'últim, bueno, el nou treball.
Sí?
I l'estudi, sí.
I com es dirà? Com es dirà aquest nou treball?
No té nom encara, és projecte nou.
Ah, que bé. Que bé. Has sentit alguna cosa, Aixa?
No, jo l'únic que sé és que aquest treball últim, aquest que presentarà ben aviat, es diu a la inauguració, a la presentació, és tot en català.
Ah, molt bé.
Sí.
Comparat amb altres, totes són cançons i temes que ella ha composat, i tot en català, en llengua catalana.
Que bé.
Exacte.
Jo crec que hem de fer una cosa, eh? No sé com ho veieu, però crec que has de venir aquí a l'estudi, també amb l'Aixa, eh? I hem d'escoltar la música bé, i hem de parlar amb més calma, no? Sempre fem aquesta cosa amb l'Aixa, que a més sempre acaba passant això, no? Aquest recorregut del que en principi de 100 minuts ens porta gent tan guai que després l'hem de portar a l'estudi perquè volem saber més, no?
Ah, cap problema. Si sí, vulgueu, jo sí. Acaben de començar. O sigui, avui és com el primer dia que estem aquí ordenant una mica les idees i posant les cançons una mica en el seu lloc, no?
Que xulo.
I, però, clar, ara estarem tot el mes de juliol fent això.
Que bé.
Llavors, quan vulgueu, quan, bueno, potser una mica més endavant, quan tinguem alguna cosa una mica més amb cara a lluny.
Molt bé. Perfecte, perfecte. Doncs fem-ho d'aquesta manera. Haldor, moltíssimes gràcies.
Cap problema.
Gràcies. Aixa, amb quina imatge vols que ens quedem?
Doncs imagineu-vos el Haldor cantant-nos aquella cançó tan bonica del Qualsevol nit pot sortir el sol, que és fantàstica de Sisa,
sí.
I que i sempre, no?, ens recorda, bueno, aquesta infància que hem tingut, que hem nascut i hem crescut amb aquesta cançó.
Molt bé, doncs amb aquestes imatges ens quedem. Una abraçada als dos, moltes gràcies.
Una abraçada.
Gràcies, adéu, bona tarda. 20 minuts i arribarem a les 6. Oriol, que sàpigues que el programa d'avui hi ha pendent un munt de gent, perquè vas a parlar de l'insomni.
Avui sí.
No?
Hem tardat, eh?
Ai, està tothom? Jo no sé què passa.
Bueno, hem deixat l'ho bo al plat fort pel final de temporada.
Jo crec que és la calor. Ara parlarem, eh? Però jo crec que és la calor, però porto uns quants dies que li sento a tothom que es desperta a les 6, que es desperta a les 5... Jo a les 4. O sigui, però ja és cíclic, eh? O sigui, tots els dies, no? I un momentet, jo m'ho prenc bé, no? Em desperto, faig allò... Bueno, fins i tot l'altre dia vaig estar mirant notícies una mica, que sé que em diràs que no ho he de fer. Després em vaig tornar a quedar adormit. Jo ho considero com normal, saps? No és normal, això, no?
Si prens dos cafès, com estic veient aquí mateix, dos gots de cafè al costat del Toni,
sí,
és normal que la nit estiguis revolucionat.
No t'expliqui.
Són teus o no?
No, estaven aquí quan he arribat.
Sí.
No, jo no prenc cafè mai. És fals. Qui et digui el contrari, és fals, això. El que no és fals, i és una cosa que encara que sigui un moment i volen treure al cap, perquè fa uns dies sentíem a parlar de l'aparició de taurons a l'Hospitalet de l'Infant. Segur que vostès van sentir la notícia i la vas escoltar, Oriol, o no?
Mm-hmm, sí, sí.
Doncs avui hem conegut que la Guàrdia Urbana de Barcelona aquest diumenge passat localitzava un misteriós ou marí surant prop de la platja de Nova Icària. És a dir, pràcticament aquí al costat, no, vaja, aquí a Barcelona, no? El perfil de Twitter de la Guàrdia Urbana ha compartit una imatge en la qual apareix l'estrany ou. A la fotografia es pot apreciar la seva petita dimensió, de menys d'un pam, aproximadament, així com el seu color negre, i la seva forma quadrada, que sembla recordar la d'un escarabat, segons m'expliquen. I diuen que el que s'ha trobat és un ou de ratlla, i que tant el tauró com la ratlla pertanyen a la mateixa família. I ens hem preguntat què està passant a la platja de Catalunya, no? Encara que sigui un moment. Deixem que tregui el cap i saludem a Anabel Colmenero. Anabel, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Anabel Colmenero és investigadora de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona i cofundadora de l'associació Catarcs per l'estudi i conservació dels alasmobranquis. Què són els alasmobranquis?
Sí, hola, bona tarda. Els alasmobranquis bueno, són peixos cartilaginosos.
Uh-huh.
O sigui que tenen el seu esquelet, en comptes de ser de carbonat calci, com els peixos ossis, el tenen de cartílag, com el nostre nas o les nostres orelles. I això és una de les característiques principals que, bueno, pues, que tenen tant els taurons com les rajades com les quimeres. Per això es diu que formen part de la mateixa família.
Ja li dic ara, que un dia d'aquests li demanarem que vingui per parlar amb més calma, perquè avui simplement volíem entendre què està passant, perquè l'altre dia parlàvem de taurons, avui parlem d'un ou que segurament podria ser també de ratlla. Què està passant?
Bueno, pues, en realitat els taurons i les rajades conviuen amb nosaltres en el mar. O sigui, són espècies que estan presents a la Mediterrània. Aquí tenim 33 espècies de rajades i 45 de taurons al Mediterrani. I moltes d'elles estan en les nostres costes a Catalunya. A més, bueno, són espècies que tenen molta interacció amb pescadors, sobretot, i els podem trobar als nostres mercats. El que passa que ja no és tan comú que s'apropin a les costes, com per exemple la tintorera que es va veure a l'Hospitalet de l'Infant, però que aparegui nous de rajada és bastant habitual, sobretot després de que hi hagi hagut temporals al mar.
Ok.
Bueno, O sigui, que és algú comú, no tant en aquesta zona de, bueno, a Barcelona, però sí cap a les terres de Tarragona.
Molt bé, o sigui, podem estar tranquils, en definitiva, aleshores, que la situació és normal, no?
Sí, sí, la situació és completament normal.
Molt bé. Anabel, gràcies per aclarir-ho, i un dia d'aquests en parlem amb més calma, si és vostè tan amable. Moltes gràcies, eh?
Molt bé, a vosaltres.
Gràcies. Adéu, bona tarda. Home, vas a la platja, trobes un tauró, i a mi aquella nit també em costa dormir, deixa'm que et digui, no?
Bona notícia, que hi hagi un tauró a la platja.
Sí, sí, sí.
Que torni al seu hàbitat.
És veritat, però si és lluny, millor, no? És a dir, si pot anar en un altre moment que no quan estic jo a la platja, jo quasi que millor.
No formem part del menú dels taurons.
No, ja és igual, però fa cosa. No?
La neta fa cosa. Però...
fa cosa, Oriol, fa cosa.
Estadísticament és tan improbable.
Escolta'm, altes temperatures, deixar fogor, obrir les finestres, entra el soroll de fora, m'imagino que el per què estem dormint pitjor en aquests moments és multicausal, no? Són moltes les causes que ho provoquen, no?
Sí, sí, sí. Moltes, fins i tot també el tema d'estar tancant temporada, de tancar les coses, l'estrès de la feina, les colònies dels nens, doncs, evidentment, quan hi ha un canvi, com pot ser ara que comença l'estiu, planificar les vacances, doncs tot això es va acumulant i ara és normal que sigui una època difícil.
Què fem?
Què fem? A veure, el primer va sortir que em van comentar ostres, que ha sortit la píndola del son.
Sí.
Això és molt típic, eh?
Avui ha sortit la píndola antiressaca. Ja te l'explico després.
Massa tard. Massa tard.
No és mai tard, no se sap mai. Digues, digues.
No, doncs això, el tema de l'insomni s'ha d'entendre de dir, si jo et dic, Toni, tinc febre, dóna'm un paracetamol, que tinc una infecció a l'orella,
sí,
i tu em dones una pastilla i em diràs, però bueno, la infecció segueix en estant.
Clar.
Amb el tema de l'insomni, així com aquesta píldola que dèieu de dir, ostres, ha sortit això, res, no és cap panacea. És una molt bona notícia, perquè té menys efectes secundaris que
les pastilles
que actualment...
habituals. Ja.
Correcte, però, si veiem, ens diuen, té menys efectes secundaris, però en té, i màxim es poden prendre fins a 3 mesos,
ja, val?
Perquè la solució per l'insomni mai passarà, avui en dia, per la farmàcia.
Clar, val?
Passarà
clar,
per fer un entrenament per tornar a recuperar un son natural, que és l'única forma de fer-ho.
Per tant, interpreto que el que ens vas a dir a continuació és com, com quan un va al gimnàs intentant estar bé, posar-se en forma per l'estiu 3 setmanes abans que comenci l'estiu. I et diu el senyor al gimnàs, fas molt bé, però això ja per l'estiu l'any que ve, no? D'alguna manera, o sigui, el que passa és això, no?
Correcte, d'alguna forma és com el barco que s'enfonsa i dius, ensenya'm a nedar, i no, havies d'haver vingut aquí amb saber nedant. El que avui et vull explicar és quan fem un tractament, un programa cognitiu-conductual per tractar l'insomni,
sí,
quines coses tractem? Vull que hi anem directament a donar-te unes pistes, evidentment, doncs ara tu no pots anar a Google i dir vinga, va, vaig a curar-me l'insomni, busco tractament cognitiu-conductual i em descargo i m'ho estudio. Perquè s'ha de primar molt, cada persona s'ha d'entendre la seva actitud que té amb el son, quines conductes has de canviar, però sí que hi ha un tractament comú que els especialistes utilitzem per les persones que tenen insomni i que saben que no poden estar tota la vida tirant de pastilles, doncs és el moment d'afrontar, fer aquest entrenament cognitiu-conductual que segueix una sèrie de paràmetres molt concrets, uns 10 passos, i quan els 10 passos s'assimilen, sí que podem dir que aquesta persona té moltes probabilitats de poder dominar l'insomni.
Molt bé. Doncs vinga, coneixem què és el que hem de fer. Com ha de ser la vida d'una persona que no vol tenir insomni?
Cognitiu-conductual. Cognitiu és més aviat actituds, creences, pensaments, que sabem que afecten molt, no? Ara, imagina't que jo surto a la ràdio, me'n vaig a casa i penso, ostres, no he dit això, tampoc he dit això, i tinc aquest ronron al cap que ara em diu de dir, t'has oblidat això, això.
Se'n diu desconnectar, no?
Correcte. O de pensar al futur, de dir, ostres, que demà tinc això i tinc que anar a la ràdio i què diré, em quedaré en blanc, doncs...
Tant
passat com el futur, no, present. Quin gust que estic al llit.
Clar.
Però clar, això no és tan fàcil, eh? Hi ha gent que arriba al llit i el cervell comença com una ràdio. També actituds, de dir, ostres, avui a la ràdio m'he oblidat de dir això, això és perquè he dormit malament. No fiquem tanta pressió al son, anem a rebaixar una mica. O, com que he dormit malament, demà no quedo amb els amics perquè estaré sopa i no.
Tu queda igual.
Sí. Llavors, tenim aquesta part cognitiva, com també tècniques de control de pensaments, com el seu dia va vindre la Núria, que ha fet un llibre, on bàsicament explica com controlar els pensaments o quines tècniques podem fer. Hi ha temes de mindfulness, fins i tot a nivell de ioga pot ajudar, perquè el cervell, quan anem a dormir, ens deixi frenar i poder dormir. Uh-huh. Però després entrem a l'altra part, que és la conductual. La tècnica cognitiu-conductual és la número 1 en psicologia. La psicologia té moltes tècniques, però la que més s'utilitza i la que més evidència científica té és aquesta, la cognitiva conductual. Val? Per exemple, el psicoanàlisi és una tècnica de la psicologia, aquesta és una altra completament oposada, yeah, val? On yeah. es mira més què es pensa i què es fa. Per conductual, hi ha coses molt clares, com per exemple el control d'estímuls.
Sí.
Control d'estímuls és intentar que el llit torni a ser considerat un lloc de repòs.
Yeah.
I això no és tan
ni
fàcil.
Ni telèfon,
eh?
Ni televisió, ni res per l'estil.
Correcte. És entrar al dormitori i dir, ostres, aquí
llegir
és on
tampoc,
dius, no?
Llegir tampoc?
Sí, depèn de la fase del tractament. Hi haurà un moment que et direm, vinga, ara sí que ja pots anar a llegir al llit. Val? Yeah. Però sí que serà molt progressiu aquests passos que hauràs
de
fer.
De manera inicial vas al llit estrictament al moment que t'has de posar a dormir.
Sí, sí, val. Sí. Hi ha una altra que és restricció de temps en llit. Això vol dir augmentar la pressió del son. Uh-huh. Tu des que et despertes anem acumulant pressió del son i aleshores és a dir, mira, el cervell que li quedi molt clar, que té de les 11:30 fins a les 6 per dormir. I si no ho fa en aquest moment, ja haurà d'aguantar com un campió. Llavors tu reduques el teu cervell a dir-li que el 80%, això seria l'ideal, la gent pot fer els càlculs, el 80% del temps que jo estic al llit me'l passi dormint. Per sota de la 80 ja estem en una franja on podem començar a confondre el cervell respecte a la funció del llit. Uh-huh. Val? Per tant, si jo estic al llit mirant Instagram, tot aquest temps és, fem la divisió. He dormit de les 12 a les 6:30, però he estat al llit de les 11:15 fins a les 7:30.
Ja.
Fem aquesta divisió, fem el percentatge, el temps dormit dividit entre el temps total que m'he passat al llit, i aquí podem treure un percentatge. I sabem que per sota del 80% estàs en factor de risc, per amb un 80-90% ho estàs fent molt bé.
Ja, yeah, vale? Yeah, perfecte.
Més tècniques que tenim. Bueno, i un cop tens el 80%, pots començar a allargar. Doncs dir, mira, doncs en lloc d'aixecar-me a les 6:15, m'aixeco a les 6:30.
Yeah.
Val? I calculo, ostres, estic amb el 82. Va, doncs en lloc d'anar a dormir a les 11:30, anem a dormir a les 11:15. I a mesura que vas omplint però el son va ocupant el llit, podem anar ampliant.
Ja,
però el tema
ja.
És aquest, és reduir la possibilitat d'insomni al màxim.
No, jo, dormir de 11:15, com dius tu, fins a les 6 del matí, mm-hmm. no signaria, eh?
Sí.
Jo crec que molts de nosaltres firmaríem, no? Mm-hmm.
Bueno. Un altre, a nivell conductual. Sí, com quan veiem el Rafa Nadal, allò que fa aquelles parnafernàlies, doncs hem de ser una mica Rafa Nadal, vol dir de ser molt esquemàtics mm-hmm. i tenir molt clar quines conductes tenim associades a dormir, de dir, ostres, jo quan ja m'estic netejant les dents, jo ja començo a anticipar de que ja estic a camí cap a dormir. Si en aquell moment em truquessin de la feina i em diguessin, escolta'm, pots enviar un e-mail, ja em costaria, perquè ja és com que ja m'estic programant. Llavors, les persones que fan aquest curs han de prendre registres de quines conductes estic fent que associo a dormir o dissociades. És a dir, doncs mira, me n'he anat al llit i en aquell moment a la meva parella li he comentat una cosa que ha generat fricció, doncs m'apunto. Ostres, això m'ha desvetllat. Doncs anem a apuntar.
Sí, no discutim amb la parella, apunta-ho, perquè això passa sempre. Que després et treu la son, no?
Sí, però anem a un altre tema d'actualitat que m'havia plantejat, que és un estudi científic, però que pot portar a la confusió.
A veure...
Val? Que ens diu que les persones que dormen en parella dormen millor que les persones que dormen soles.
I no.
I sí, però no.
A veure.
Si és un estudi científic, vol dir que sí, no s'ho han inventat. Val? A la ciència, amb això és molt, molt rigorós i molt estricte. Sí, la gent que va fer aquest estudi, dormint en parella, dormien millor que les persones soles. Però sabem que això no és veritat, que recomanem a les persones amb insomnis, fins i tot si tenen la possibilitat de dormir en dues habitacions diferents, feu-ho, perquè els despertars d'un provoca els despertars de l'altre, els clar. Microdespertars, moviments de mantes...
Els roncs, el moviment...
La temperatura...
Clar.
Per què, aleshores, aquest estudi ha sortit en contra dels que els especialistes del son donem per fet, que és que dormir sol és més fàcil que dormir
per
allà.
Què diries? Per què? Perquè no tinc ni idea. Per què?
Psicologia.
Per psicologia.
Té a veure amb la psicologia. Sabem...
No es sent millor si la persona està al costat.
Correcte. Les persones, l'ésser humà és un ésser social. Uh-huh. Val? No som orangutans, som humans. I necessitem estar en grup, estar compartir la nostra vida. I sí, i algú dirà, oh, jo estic molt millor sol que quan estava en parella. Sí, però anem agafant molts casos. I les persones que viuen en parella, a nivell emocional, tenen més estabilitat que les persones que viuen sense parella.
Yeah.
Per A, per B o per C. No entrarem aquí ara a discutir el, si això és veritat o no. Sabem que sí que és veritat. Aleshores, això, aquest factor de l'estabilitat emocional, l'equilibri emocional, la rutina que et dona estar amb una parella, i doncs això és el que ens provoca tenir una millor nit que les persones que estan viuen soles, que pot haver-hi més incertesa a la seva vida o es poden trobar en un moment de dificultat.
Mm-hmm.
Aleshores, clar, això pot enganyar i dir, ostres, jo dormo malament, vaig a buscar-me una nòvia ràpid perquè dormiré millor.
Bueno, si més no, bueno, no sé.
No és el son, però sí que és veritat que l'estabilitat emocional porta a un millor descans nocturn. Per això el que diem aquí, que la nit comença amb el dia, i si discutim menys, si tenim menys estrès, si anem menys accelerats per Barcelona, si canviem la moto per anar amb bici, doncs que és que
anem,
guanyant, anem guanyant 1%, 1%, 1%, que després a la nit poden marcar la diferència.
Jo pensava, Oriol, que avui vindries i em diries tu a les 4 el que has de fer és no sé què. Quan et despertes, què ha de fer un quan es desperta?
Bueno, no, anem aquí, correcte.
Bueno, anem aquí, sí, sí, tenim dos minuts, però la setmana vinent situem l'acció en el
dintre del control d'estímuls entra aquesta pregunta. Què vol dir? De dir, si tu et despertes, intenta donar-te un temps de marge d'uns 15-20 minuts, aproximadament, no cal estar pendent en plan el despertador. Mm. I si veus que no tornes a dormir-te fàcilment, has de sortir de l'habitació. I te n'has d'anar a un lloc neutre, al sofà, i allà has de tenir una activitat neutra. Hi hagi una revista, fer algun sudoku, escoltar la ràdio Estel, val? Però tampoc coses com aquestes, que s'acaben ràpid, no ja. Alguna cosa d'una hora que...
Home, dius, perdona, segons el moment. Vull dir, tu escoltes Ràdio Estel i t'hi enganxes, eh?
Sí, però t'enganxes a una, saps que s'acaba, i dius, vale, quan s'acabi aquesta entrevista, apago. És com un capítol de llibre ja. Curt. En canvi, un llibre d'aquests que poden ser capítols molt llargs...
Escoltes tota la repetició, el tot anirà bé, doncs clar, ja l'has pifiat.
Sí, o les sèries, no?, que dius, començo ja amb 45 minuts.
Ja.
Aleshores, fins que tu no notes senyals de somnolència, que et pesen els ulls, que has escoltat una cosa i se t'ha anat això, o que llegies i has vist doble, o badalls, fins que no notes senyals de somnolència, no pots tornar al llit.
Ja.
A la que notis una senyal que t'està dient, epa, aprofita ara, anem al llit. I una persona que està curant un insomni pot fer això, jo he tingut pacients que ho han fet 22 vegades, és el rècord. 22 vegades en una nit, anar al sofà i tornar al llit.
Uf,
és tota la nit. Sí, però es va curar.
Sí, no, clar. I la dutxa?
Mm.
Saps que a mi em va molt bé una dutxa?
Formaria part d'aquesta rutina al son, d'aquest 8 passos que hem de fer abans de ficar-nos al llit i que s'han de repetir cada nit.
No, no, jo et dic, no et pots adormir, són les 3 de la matinada, t'aixeques, fas una dutxeta amb aigua tèbia, tornes al llit relaxadot, pum.
Sí, podria ser una de les activitats que nosaltres proposem com a què pots fer per tornar a dormir-te.
Si els hi ha de treure la son que demà tornem o no, no s'amoïnin, dormin tranquils, que demà a les 3 i ens hi tornem a posar. A la sintonia de Ràdio Estel. La setmana vinent posarem tot d'exemples de... Em desperto a les 4, em desperto a les 5, què faig? Et sembla bé?
Vinga.
Oriol, gràcies.
Que disparin i responc.
Clar.
Molt bé.
Un plaer sempre, senyor. Moltes gràcies. I amb vostès també. Un plaer passar aquestes 3 hores de ràdio. La Glòria Galiano, la Núria Ros, l'Andreu González i el José Matosas. Demà ja serà divendres. Quina alegria, oi? Doncs començarem el dia contents i l'acabarem encara més. I passarem moltes estones junts demà a la tarda. Els espero a les 3, les espero a les 3 de la tarda. Fins aleshores, gràcies. Bona tarda.
Ràdio Estel. Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Mind t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmind.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. El programa de Ràdio Estel on trobaràs notícies, consells i entrevistes sense presses sobre medi ambient. La veu dels animals i la natura. Cada diumenge a les 9 del vespre a Ràdio Estel. Comerciales.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.